I un dia més tenim amb nosaltres a David Gómez de Mora, que ens parlarà d'un tema nou que ja en portem molts i diràs, és difícil ser original. Doncs pues no, així tot encara trobem temes nous. David, de què parlem avui?
Hola, bon dia. Avui parlarem de la petita edat de gel.
Veus? Sempre hi ha alguna cosa nou de què parlar.
Sempre hi ha alguna cosa, bé. Home, soc geògraf i aquesta qüestió sempre m'ha motivat moltíssim perquè, ara ho comentarem, és un període climàtic molt breu, molt concís de lo que seria la nostra història climàtica i que ens ha de fer reflexionar sobre moltes qüestions, sobretot ara quan parlem de canvi climàtic i de tot això que envolta doncs, el paisatge.
Molt bé, David, doncs aquesta petita edat de gel que va ser... A quina època va ser això, David?
Doncs entre el segle XVI i XVIII, però depenent d'on anem, va variant el que seria la cronologia i també, sobretot, depenent de l'autor, perquè hi ha autors que inclús arriben a posar-la hasta dins del segle XIX. Jo soc dels que considero que podem parlar en dades, almenys en el nostre territori, que és l'únic que jo he estudiat, sincerament, perquè a mi l'edat de gel en Sòria o en Lugo pues no m'ha interessat mai, però així al territori valencià sí que te puc dir que tenim constància per referències documentals històriques entre el que seria en el segle XVI i, si vols, primera meitat del XVIII, aproximadament.
Sí, que afectaria... Clar, les collites...
A tot. Ara ho comentarem perquè hi ha elements molt curiosos i remarcables.
Molt bé, David. Vinga, endavant.
Bé, com dèiem, la petita edat de gel és un període fred que es va estendre a grans trets en un espai cronològic de diversos segles i que, al meu parell, almenys en la nostra zona, sobretot percibim entre el que seria el segle XVI i XVIII. En regions més septentrionals d'Europa, la seva manifestació va ser més primerenca, mentre que en altres punts del continent el seu desenvolupament va acabar sent més tardà. És a dir, no és un element climàtic que podem atribuir en la mateixa magnitud en tots els espais geogràfics. De les seves repercussions hi ha múltiples anècdotes que ens serveixen per a reflectir les diverses formes d'afecció que va tindre al mateix temps en un i altres punts d'Europa. En el cas d'Aragó, si anem a la província de Terol, a més d'un li haurà cridat l'atenció saber que durant els moments de major duresa de la petita edat de gel, municipis com el cas de Griegos, situat a la comarca de la Serra d'Albarrasí, podia trobar-se durant diversos mesos incomunicat a conseqüència de la neu que quedava acumulada en tot el que seria l'espai urbà, ja que les temperatures i el règim de nevades impossibilitaven qualsevol labor encaminada a alleujar de gel aquest entorn que, per cert, és d'una bellesa singular. És a dir, en Griegos d'Albarrasí, durant el que seria la petita de gel, van estar hasta 6 mesos incomunicats, imaginem-nos. Una cosa similar succeïa en altres franges més septentrionals. Fins no fa tant, per exemple, al Pirineu Aragonès encara recorda com a mitjan del segle XIX les glaceres oferien una extensió considerable que els permetia estar en contacte directe amb les morrenes. Sabem que en regions alpines l'avanç de les glaceres va ser tard que aquest va arribar a emportar-se per davant pobles sencers. De la mateixa forma, fins i tot en el que seria les localitats costaneres, no arribaven a deslliurar-se de la influència d'aquest fenomen, perquè municipis que teníem estudiats, com en el cas de Vinaròs, sabem que al llarg d'aquest període les seues temperatures mínimes passaran a accentuar-se de mode considerable, així com es dona peu al desenvolupament de diferents problemàtiques originades per l'escassetat de recursos a conseqüència d'aquesta modificació dels patrons climàtics. Només com a exemple, la zona continental de la costa avança a causa del refredament que es produeix en les masses oceàniques del planeta. També sembla no ser un fenomen casual que siga en aquest precís moment quan s'accentua la crisi de l'activitat salinera del que seria el Golf de València, entre els segles XVI i XVII. De les mínimes històriques que passarien a formar part dels nostres registres, Fontoulot, que va ser un gran historiador del clima, va deixar referències de bastant interès, com les referents a les diverses onades de fred que s'intensifiquen durant la segona meitat del segle XVI, com ocorrerà, per exemple, durant l'hivern de 1572 a 1573. Aquest va ser històric, durant el qual cal destacar, entre altres esdeveniments, la gran nevada que el 29 de desembre va caure a Alacant o la gelada de l'Ebre a Tortosa en el mes de gener. quan es diu que el riu va començar a gelar-se el dia 20 de desembre de 1572, romanent així fins a la segona decena del mes de gener. Així segur, degut evidentment a una massa d'aire d'origen siberià que afectaria principalment aquesta part de la vessant mediterrània, perquè si no una situació com aquesta no se pot explicar d'una altra forma. Cal distingir entre les zones d'aire fred i siberià. Quan una llengua d'aire polar entra en la península, deixa neu, pluges i temperatures fredes. En canvi, quan l'aire és de procedència siberiana, aquest sol protagonitzar gelades i un fred molt més intens que el primer, encara que poca precipitació, produint de per si mateix una sensació de fred més intens que el registrat pels termòmetres. Coneixem alguns episodis històrics en els quals el riu Ebre es va arribar a congelar en el seu pas per Tortosa. Així doncs, a més del cru hivern de 1572-73 que hem comentat, tindrem altres episodis, com és el cas de l'any 1503, quan les cròniques conten que es podia passar caminant per damunt del riu per a creuar d'una part a l'altra, així com 3 anys després, en 1506, veiem com les dates se van concentrant quan tornaria a succeir el mateix fenomen. Igualment, en la centúria següent, per exemple, tant en l'any 1624 com en 1648 es viuen onades de fred extremes, on no poder tampoc oblidar l'episodi de la gelada de l'any 1694, en la qual els veïns es van alçar veient que el riu estava completament gelat el dia 11 de gener de 1694, aconseguint una grossària que diuen que l'aigua gelada tenia un espessor aproximat d'uns 3 metres, imaginem-nos, en el riu Ebre estem parlant. Tal com recull en la seva història de Tortosa també Baller Ribertomeu, és a dir, no és una dada que me saqué de la màniga, està documentada. En l'àrea de Vinaròs i voltants, evidentment, aquest fred també se sentiria, igual que en la ciutat de Tortosa, la qual cosa ens ajuda una mica a interpretar com haguera pogut ser la seva situació en aquell moment, així com els danys que també se van poder realitzar en el nostre territori davant d'episodis tan severs, perquè és el que comentàvem abans, quan venien aquestes gelades teníem molts de disgustos, és a dir, avui quan veien la neu, i ho han comentat l'altre dia en el programa, teixa part, no? Que mos crida l'atenció com un fet singular, però també moltes vegades pot tindre repercussions en el camp. A partir del segle XVIII tornarem a tindre episodis freds, però que ja no tornaran a ser igual de recurrents. Per això, en aquest sentit, jo sempre dic que per a mi la petita de gel, almenys en la nostra zona, ja en el segle XVIII és quan finalitza. Per exemple, els plets en Penyíscola per l'explotació de recursos com l'extracció de la llenya de les seues muntanyes, o les crisis agrícoles o problemes demogràfics que a vegades poden percebre els investigadors quan estem analitzant les sèries de població, podem perfectament explicar-se per motius climàtics com els que aquí s'han plantejat. És a dir, que moltes vegades obviem aquestes situacions perquè parlem de fam, però a lo millor aquesta fam també pot vindre per unes males collites, però és que aquesta mala collita n'hi ha que veure en quin moment de l'any se desencadena o des de quan s'arrastra, perquè això moltes vegades ens serveix als historiadors per interpretar fenòmens com el que aquí estem comentant. Un altre fet també que indica un retrocés del nivell marí és la possible relació que pot mantindre la crisi de l'activitat salinera, com he dit abans, del Golf de València, entre els segles XVI i XVII amb l'acció produïda per aquesta xicoteta edat de gel, és a dir, aquest moment de crisi se podria explicar per aquesta qüestió. Precisament, les salines van començar a perdre's a mesura que la mar va anar retrocedint i l'aigua deixava d'estancar-se, de manera que en els segles XVI i XVII, qualificats com les micropulsacions climàtiques de la petita edat de gel, s'originaria un descens del nivell de la mar i el continu abandó de la producció de la sal sobre l'antiga línia de costa, juntament amb l'augment de la precipitació propi d'aquesta època, per la qual cosa va endolcir les aigües estancades i es va perdre aquesta qualitat de la sal. És a dir, tenim elements que ens tenen que fer pensar moltíssim, perquè quan fem història moltes vegades passem per damunt aquestes qüestions. És normal, jo sóc geògraf i ho tinc molt en compte, no li pots demanar a lo millor a un humanista que estigui estudiant a lo millor, no sé, pues una altra època, que tingui en compte els paràmetres climàtics, però jo sempre ho dic, per entendre la societat de l'època sempre l'element climàtic és essencial i moltes vegades, per desgràcia, quan se fan estudis historiogràfics no se té per a res en compte.
I aquest canvi climàtic puntual d'esta petita edat de gel podia haver vingut per algun fenomen. Jo he sentit al llarg dels anys que si hi havia més taques solars, no? Que podia ser sí. Una cosa de l'activitat del sol, o no sé si a vegades també per l'erupció de volcans, que si són molt potents, com el Krakatoa en el seu moment, que enfosquís més el cel, arriben menys rajos de sol i per tant se gela, no? No sé exactament el motiu, si està una mica explicat, de per què va passar això.
Sí, hi ha diverses teories. Anem a veure sobre la petita de gel. Per exemple, una és un increment de si van haver més elements, per exemple, produïts per lo que seria la suspensió d'erupcions volcàniques en l'època, que van refredar lo que seria la Terra. Altres també parlen sobretot d'elements externs, com lo que serien les taques solars que tu has comentat, que jo sí que he vist una correlació en el cas almenys nostre. Se veu que en el segle XVII i XVIII sobretot hi ha una sèrie, ara no te podria dir perquè això ho tinc publicat en un article del meu blog, però se veu com no és casual aquesta coincidència cronològica, és a dir, sí, poden ser també una suma de conseqüències, val? Per exemple, se va demostrar que en el segle XIX una de les grans erupcions va fer que durant un període de diversos mesos les temperatures a nivell europeu disminuïren, degut en aquest cas a tot el que era, vamos, els elements que van generar aquesta erupció i que afectaven a el que era la radiació solar i que tenia que calfar. És a dir, són a vegades sumes de factors. La petita de gel és un episodi climàtic que ens té que fer reflexionar, perquè moltes vegades parlem de l'increment del calfament, però estos períodes que poden durar un, dos segles perfectament, perquè no són constants, són períodes que van alternant, perquè ho hem vist, a lo millor de 1503 a 1506 tenim quatre gelades fortes i a lo millor fins a 20 anys després no tornes a tindre un registre igual, d'acord? És a dir, la gent també té que entendre que no és una constant, no vam estar durant dos segles passant fred en estiu, no, vull dir, això hi ha que contextualitzar-ho i matisar-ho, però són aguditzacions d'hiverns, de fenòmens que per norma general no solien ser tan freds com el que, per exemple, se tenien de mitja. Això seria el que entenen com la petita edat de gel.
Hi ha alguna dada sobre la mortandat que va haver a l'època, doncs, pel problema de les collites, pel mateix fred?
Clar,
que,
sí.
Que no tothom tindria els recursos per escalfar-se durant tant de temps.
Clar, efectivament, sí. El que passa és que això ja ens tindríem que clavar en qüestions d'història local, però si anem als registres parroquials de lo que serien els llibres de funcions, moltes vegades se aprecia claríssimament quan en un poble hi ha una epidèmia o quan hi ha un any de males collites, inclús en el que seria la xifra, cuidado, de matrimonis, perquè evidentment no hi ha els mateixos enllaços matrimonials per la falta d'una disposició de la població que pugui realitzar-los. És a dir, això se veu perfectíssimament en les sèries parroquials. Aquí, en el cas de Vinaròs, alguns historiadors ho hem estudiat, però en altres municipis de la península això està molt documentat i per supost que se percep immediatament. És a dir, la demografia també és una... l'evolució, la història demogràfica d'un lloc és també un patró que els historiadors emprem per a poder investigar en aquest cas els possibles fenòmens que s'han anat registrant en un lloc concret. És a dir, és una altra ferramenta que tenim.
Sí, perquè sense dubte que això afectaria totalment a la geopolítica. Bé, bueno, d'aquí temps, no?, del segle XVI, tant de fred, també les migracions, que també històricament el salt de la humanitat d'Àfrica a Europa i que es van establir pel sud d'Europa també venia perquè les glaciacions que hi havia en aquella època fa 10.000 anys, no?, l'última global que me penso que està registrada, no? Vull dir que el que realment les glaciacions, en aquest cas la petita, pues afectaria molt a lo que és el transcurs de la humanitat i tot el que envoltava, no?, tant políticament, socialment, religiosament. No sé fins a quin punt afectaria, però bueno, sense dubte una gran influència. No?
A veure, per exemple, sobretot de fluxos migratoris, ja això se veu ja en les anteriors, en lo que sean, però el que són les glaciacions estrictament, perquè això evidentment és un període climàtic, és una pulsació de baixes temperatures, no és com la de Gurm o la de Mindel o la de Ries, no parlem d'aquests tipus de... són altres elements climàtics, però sí que va tindre la seva influència, per exemple, sense anar més a llum, ja fa uns dies vaig estar en Cuenca i la catedral de Cuenca, per exemple, degut a la petita de gel, va tindre que readaptar-se arquitectònicament com altres convents de la província degut a aquesta baixada de les temperatures. Efectivament, arquitectònicament va tindre una transcendència. O, per exemple, ho veiem reflectit en l'art. És a dir, hi ha pintors flamencs de lo que seria el segle XVI-XVII que representen zones avui gelades que costa lo millor d'imaginar que fa 300 o 400 anys enrere eixe lloc tinguera eixa imatge d'un llac congelat, la gent caminant per dins. És a dir, clar, això se manifesta artísticament, arquitectònicament i evidentment també en el que és el dia a dia d'aixes poblacions, per supost. Griegos, ho he comentat abans, que durant 6 mesos estigueren incomunicats, ens diu ja de la voracitat que tenien aquest tipus d'episodis. Però clar, com dic, sempre manifestant-se en moments concrets, no hem de percebre-ho com algo constant, com el que seria una glaciació com aquestes històriques de les que hem parlat, és a dir, és una pulsació climàtica, simplement.
Molt bé. La petita glaciació, el tema que hem tocat avui amb David Gómez de Mora dins del Ser Història. T'esperem la setmana que ve.
Clar que sí, gràcies, Albert.
Gràcies a tu.